Són les 6. Ràdio 4.
Wonderland amb Rosa Gil.
Té alguna cosa a veure la màgia cultural amb les coincidències? La teoria dels 6 graus de separació va néixer el 1929. Aquesta és una teoria que assegura que qualsevol persona a la Terra pot estar connectada a altra a través d'una cadena de coneguts que no té més de 5 esglaons. En anglès es diu Small World Effect, perquè la sensació que produeix és que el món és petit, molt i molt petit. Benvinguts a Wonderland. Cinc dones creuen fronteres i estableixen laberints emocionals per a qui no cerca respostes sinó formes de supervivència. Elles trenquen motlles i no arriben a utilitzar els 5 esglaons de la cadena per connectar-se, perquè el nexe d'unió és la seducció del gin tònic. Tampoc els cal 5 esglaons perquè les protagonistes arribin a Girona i es trobin plegades en el Centre Cultural La Mercè sota els efluvis de la seducció de l'exposició Oblits Efímers. Quants oblits efímers tenen els pets i quants esglaons culturals els han portat des de Constantí als premis Enderroc? Uns quants premis tenen alguns dels dissenyadors que practiquen l'art sense ser gens efímer, ecològic i quotidià. D'aquí que la pregunta que ens fem és si això és art. I per acabar de demostrar que el món és petit, molt petit, tancarem el cercle amb Unexpected Evolution, una suma d'experiències musicals d'un dels grans del panorama instrumental de casa nostra, Luis Robisco Group. La teoria dels esglaons culturals, avui a Wonderland. Be sure to wear some flowers in your... Només són necessaris una petita quantitat de vincles entre diverses persones perquè el conjunt de coneguts es converteixi potser en la humanitat sencera. Potser no fa falta per això anar tan enllà. Avui ens quedem amb 5 personatges. Un inici, la ciutat de San Francisco, i un cop de destí en forma de beguda, un gin tònic. Eugènia Tusquets, hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, quin poder de seducció que pot desfermar aquesta beguda, oi?
És que ara, i a més, que jo que no bec, més que vi, bueno, vi.
Et donava a preguntar.
I m'he enterat, a més a més, que el gin tònic s'ha tornat a posar de moda, amb la qual cosa, mira, ha anat bé, no?
Sí, a més, en moltes maneres, no? Ara amb cogombra, no?
Sí, sí, ara es fa, es veu que és l'última, i el Ferran Adrià l'ha tornat a posar molt de moda, inclús sòlid, es veu. No, era en el principi del llibre hi ha una seducció amb un gin tònic, quan estava també de moda fa moltíssims anys.
L'època del bocatxo.
L'època del bocatxo. No? En aquest cas era San Francisco, però era l'època del bocatxo. I per això se'm va ocórrer.
Escolta, són retrats de la dona actual amb sentiments, amb passions, però si anem ajuntant una mica aquests retalls d'aquestes 5 dones, no? Que d'una forma o altra en principi no es coneixen i després és allò, roda el món,
quasi totes,
no?
Sí.
I torna al Born. Ens adonem també que pot ser fins i tot una persona sola.
Bé, no sé, o sigui, són... És una sola història, jo crec, perquè en el fons hi ha una cosa en comú, que és la dona trencadora, la dona que ha trencat motlles i que decideix posar-se al mundo por montera, no sé en català com es diu el mundo por montera, i tirar endavant i prendre decisions d'aquestes que fa uns quants anys només es podien prendre els homes i que de repente, pues, bueno, en el món ara en aquests moments ja és molt diferent i pot ser que hi hagi moltes dones atrevides, però en aquest cas es tracta d'una mena com de loa a les dones que s'han atrevit a canviar la seva vida d'una forma radical, per qualsevol raó, no? Raons emocionals, raons... No, són immigrants, totes elles, però d'aquestes que han pres la decisió d'emigrar i sense, a més, sense previs plans ni res, per canviar radicalment la seva vida, perquè hi ha algun d'aquells moments que pensen que tenen que fer un pas més i ajudar-se de l'ambient també, no solament resoldre un problema intern, sinó ajudar-se també d'un canvi exterior per donar un pas endavant a les seves vides. Uh-huh. I com que tenen en comú això, però en realitat són cinc personatges diferents.
Quan parles d'una mica d'un pas endavant a la vida, Eugènia Tusquets, ens n'adonem que hi ha moltes referències també autobiogràfiques, un cop coneixem una miqueta, no?, l'Eugènia. Referències autobiogràfiques, parlo com, per exemple, doncs, d'importància d'alguns països, no?, d'algunes ciutats, sí. I sobretot també doncs, que hi ha algunes d'elles que tenen una relació amb l'art i amb la pintura important.
Sí,
aquesta
sí,
referència.
Sí. Sí, és que ja inclús està aquí el llibre que posa basat en fets reals, més que fets, que potser tampoc és el terme superadequat, però bueno, això
jo
era basat en històries reals.
Autobiogràfic o en vivències, no viscudes tu,
ja.
Però sí, vull dir, sí. Situacions que d'una forma sí. O tu sí. Has viscut i per tant sí. Que són dintre del teu univers, no?
Sí, 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 sí. No té una vocació autobiogràfica, però moltes de les coses, sí, les he passades jo personalment, això és veritat. El que passa és que estic inovelat, evidentment, i sobretot inovelat pel fet d'unir les històries. Però sí que són històries reals, la majoria.
Sí?
Són històries reals. El que passa que el que inovelat és el creuament de les històries, el que s'arribin a trobar tantes vegades al llarg dels anys i de la geografia, perquè passa a molts països.
Ara anem a veure quants països, anem a veure també quina part té d'autobiografia.
La noche irá sin prisa de nostalgia, habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón sangriento nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Vuelve a mí, amanez sin luz en nuestra alcoba azul, donde no hubo sol para nosotros. Llécame, mata mi corazón.
Aquesta música, Alcoba Azul, ens trasllada una mica doncs, a la biografia de la Frida Kahlo i d'aquí doncs, a parlar de dues qüestions importants també en la vida d'Eugènia Tusquets. És, per una banda, una mica Mèxic i sobretot doncs, també la teva part artística, oi, Eugènia?
Sí, sí, sí. O sigui, jo personalment sí, vaig viure uns anys a Mèxic i molts als Estats Units i, de fet, aquestes històries les vaig conèixer en allà.
Uh-huh.
Més o menys, perquè després he novel·lat, evidentment. Però les vaig conèixer allà i em vaig semblar una... I em va semblar que el que tenien en comú era això, que era molt important, perquè es parla molt de les dones en situacions de discriminació i tal i qual, però no es parla suficient, potser, de la dona que s'atreveix amb tot. I penso que és important, també.
Quan parles amb tot, Eugènia, què vols dir?
Bueno, perquè tenint en compte l'edat en què col·loco aquestes dones, tampoc totes elles havien patit una educació pues, més aviat repressiva i molt convencional, i llavors és difícil, i jo per la meva edat també, és difícil quan has estat tan influïda per un ambient tan convencional i repressiu, després donar segons quins passos. No? Ho sé personalment i per això vaig valorar-ho en les històries que vaig conèixer. I des de fa anys que volia escriure aquest llibre. Però i no ho havia fet per manca de temps. I perquè primer em va caure a les mans, bueno, a les mans, o sigui, em vaig veure involucrada amb una altra història que tenia que tenia una caducitat. I vaig pensar que tenia primer que escriure l'altra que aquesta.
El quadre perdut,
sí,
de Picasso, oi?
Sí.
Però ja t'han fet reals una altra...
Sí, aquesta sí, totalment, sí, sí, sí. És totalment fets històrics. Però veus, com que el quadre no sabia jo si sortiria en aquells moments o no, o a subhàsties, parlaria d'ell i tot això, em vaig trobar que o l'explico ara aquesta història o aquesta sí que té caducitat.
I com va acabar la història del quadre? Pues... A banda de que puguem llegir el teu llibre, eh, Eugènia? El quadre perdido de Picasso, sí, sí. Eh?
No, que la història és fascinant, eh? La història no... Vaja, no vaig tenir que inventar gaire cosa. Bueno, sempre... Un té que sempre adaptar, novel·lar, distorsionar una mica les coses. Però de fet, no vaig inventar gaire. Perquè la història em va venir donada i em vaig... I a més, vaig ser part d'un personatge secundari, jo mateixa. I la història era tan bona que dic, no, això ho tinc que escriure. I el quadro... No, si et dic la veritat, no sé què ha passat amb el quadre.
Jo crec... La història...
La història és fascinant.
Era un quadre de Picasso?
Era un quadre de Picasso, es va acabar certificant, va costar moltíssim que certifiqués, perquè havia, i la història era boníssima, perquè la història de la investigació per certificar-ho anava corroborant uns fets que havien passat just un segle abans. Uh-huh. I això era com molt
de interessant. De quin lloc estem parlant? Per centrar-nos una mica?
Sí, estem parlant de Barcelona, París... Uh-huh. Barcelona i París, uh-huh. Bàsicament, una mica Màlaga també, amb aquest de Picasso. I els fets de la pròpia investigació anàvem com corroborant unes anècdotes de Picasso, algunes d'elles inèdites, i per això vaig pensar, ui, això abans que vingui un periodista i ho tregui...
Deixa'm treure-ho a mi, que a mi també em toca de prop.
Vull jo treure un llibre, no? I vaig deixar aparcada... Lo de les històries de les dones emigrants, perquè a més no tinc temps per res i jo he continuat sempre sent pintora també, que això em dona poc temps també per dedicar-me a l'escriptura. I ho vaig estar aparcat, però ho tenia ja al cap. Tenia al cap i tenia les històries una mica ja elevenades. No?
Al principi hem parlat que la Lala Valdés ens presenta la Clarissa, és aquí quan hem anat cap a Mèxic, no? La Clarissa ens presenta a Milos, aquí sí. Entrem amb el Mèxic, la part artística. També una mica doncs, amb el trencament de parella, amb aquestes dones fortes, no? Que surten sí. En el llibre i que decideix doncs, de fugir. Hi ha molts països d'aquests de fugida, que les dones no només han de marxar del seu lloc per una qüestió personal o professional, no? Però sinó del seu hàbitat normal sí. I han de marxar.
Sí, en aquest cas, les cinc històries que estaven basades en històries reals, els trencaments eren molt peculiars, no? Jo vaig pensar, mira, quina diferència, no? La immigració, aquí estem acostumats, quan parlem d'immigració, que sempre és immigració de països en vies
de desenvolupament
que volen un futur millor pels seus fills. Bueno, que això és una història terrible i molt dramàtica, però malauradament molt semblant, no? I que ja la sabem, ja la coneixem i ja se n'ha parlat molt. Però d'aquestes persones que emigren per qüestions que no són precisament per diners o per trobar un... són sempre molt peculiars, molt peculiars. I quan, com que em vaig trobar tot un grup de gent, que a més els europeus, Estats Units, perquè tot va començar als Estats Units, ens reuníem bastant. Érem com un... Hi havia el grup... Sempre hi ha el grup... havia com guetos de diferents... És com una torre de Babel, San Francisco, no? I el gueto, una mica el gueto d'europeus reunia al voltant d'uns restaurants i uns determinats, i d'uns llocs determinats, i llavors érem tots ens coneixíem. I bueno, jo coneixia les històries de molts dels que hi eren allà i vaig trobar que era molt interessant.
Aquestes qüestions de guetos i de reunir-se gent que venia de fora, no? En un lloc sí. Va passar moltíssim en el París dels anys, especialment sí. 30, no? Entre sí. el 20 i el 40, no? Sí. En allà sí. es vivien moltes històries.
Sí, més artístiques, potser més no? De caire, bueno, i surrealista. El surrealisme va néixer en aquells moments, en allà, i bueno, però eren molt artista, molt intel·lectual, junt. En el meu cas, jo estic parlant d'una cosa molt, molt eclèctica.
Més enllà de la intel·lectualitat.
Sí, havia de tot. Havia de tot. Però el que unia era això, la peculiaritat d'aquestes històries. I vaig pensar que era interessant posar-les i donar-los una cosa en comú, una part, diguéssim, de reflexió en comú, que és aquesta, no? Je crois que j'ai le monde à mes pieds, maintenant j'ai eu mon désir. Belle comme une rose, sucrée comme un rêve, tendre et chaleureuse, yeux grands, yeux noirs, elle me console.
I moltes històries d'amor. Estem escoltant a José el Francés, va viure gitano, família gitana, va viure molt de temps a França.
Hi ha una història.
Oh, per això, sí, una història sí. Molt especial també, oi?
Sí, molt especial. de precisament dels Gitanos de la Camarga, sí, 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 que és una de les dones aquestes que anava d'un cantó a l'altre buscant-se ella mateixa, no? I pensant que la resposta estava fora. De vegades, és clar, de vegades en cert modo és un error. De vegades té que buscar-se dintre, no?
Sovint, no? Si no, sí, no és la busquem nosaltres, és difícil trobar una solució fora.
Però bueno, de totes maneres, això fa que sigui més interessant, perquè llavors les aventures és una detrás d'altra, perquè els hi passen les coses més increïbles, no? I una de les dones, exactament, sí, una de les històries és d'una dona que fugia d'una relació tumultuosa.
Mhm. Fugint d'una relació tumultuosa, déu-n'hi-do també la relació següent, que després sí. Li dona serenitat, però...
Sí, sí.
Però
sí.
No? Les qüestions sí. També culturals, familiars...
Sí, exactament, sí, sí, sí. I, bueno, i en aquest cas és un... Sí, surt bastant explicat també la qüestió dels Gitanos de la Camarga, que és bonic saber-ho, això. Molta gent potser no ho coneix, de tot del sud de França, que hi ha tota aquesta comarca... que parlen català, precisament. Un català una mica especial, però és català. Mm-hmm. Convençuts que parlen caló, però jo deia, no, tu no estàs parlant de caló, estàs parlant català, però bueno. I això ho vaig conèixer a part, perquè al seu moment, i quan l'escrivia, no, jo no estava molt assabentada, no? Vaig tenir que anar-hi i assabentar-me una mica de com funcionen, i la veritat és que és molt interessant.
Maneita, una d'elles, una Matahari, no? Una devoradora d'homes, ens trobem.
Sí,
o això
també.
Deien que era.
Deien que era, però en el fons era una persona fràgil i vulnerable que també va deixar... Que també, aquesta és potser de les cinc històries és la que més es busca amb ella mateixa i no acaba de trobar-se, a més, però bueno... El que jo crec que també és significatiu són les diferències dels escenaris. Per una banda, tot aquesta... Que jo crec que he intentat entrar-hi, i no sé si estava aconseguit o no, penso que sí, però bueno, que es vegi com era l'escenari, doncs, per exemple, aquest de la Camarga en el seu moment amb els Gitanos, bueno, que continuen tenint aquestes tradicions i que és interessant saber-ho. A l'escenari de San Francisco de fa uns quants anys, quan havia el problema, en els anys 80, havia el problema que van matar l'alcalde i el concejal gay, que va ser horrorós. Tot el que va representar també pel moviment gay. Aquests escenaris per mi també eren importants, perquè eren com part de... recrear-los perquè penso que són suficientment importants com per que la gent ho sàpiga. O sigui, no he volgut que només siguin les històries, sinó també recrear-me una mica en la descripció del que eren els escenaris, el que estava passant realment, no? Perquè, clar, les històries passen al llarg de bastants anys. 70 fins ara,
pràcticament a l'actualitat,
sí.
No? Això que tu creus amb això que comentava una mica al principi, amb la teoria aquesta, no, dels sis esglaons, poden ser sis, poden ser 10, és a dir, que d'una forma o altra el que tu et separa, per exemple, no ho sé, de Barack Obama, és un màxim de, ells diuen 5-6, però més o menys podem filar una mica més prim cap a 25 o 30 persones. És a dir, que la separació... Sí, exactament.
Sí. El que passa que hi ha gent totalment incapaç de pujar aquests esglaons, i hi ha gent que sí. Uh-huh. I jo crec que també la quantitat d'esglaons té que veure molt amb el que és la persona i la confiança que tingui en si mateixa i el que estigui disposat. Però en realitat és veritat. Pot ser menys, inclús.
Pot ser menys, inclús.
Sí.
Al final és allò de Roda el món i torna al Born. Tanquem el cercle,
sí.
No? D'aquestes dones, i la Verònica ens parla de la Lala, no?
Sí.
Valdés, que a més en aquest cas sí que està nascuda a Medellín,
sí.
Va anar a San Francisco,
sí.
I després torna cap aquí, no? És a dir, sí. Una mica de pulsim de diversos països.
Passant,
no?
Pel Priorat, que això potser no està del tot desenvolupat, perquè tampoc volia posar-hi tanta... em sembla que sí que parlo d'això, però no sé si especifico que era el Priorat, però és una història real i sí, passant pel Priorat, on després de ser dissenyadora de moda famosa i interiorista, comença a ficar-se en el món de l'enologia. Enologia es diu també? Enologia i el del vi.
I triomfa.
I triomfa també amb això, perquè estan fent un vi molt bo, precisament.
Són cinc dones triomfadores, cinc dones que d'una forma o altra al principi no es coneixen i al final pràcticament es coneixen, amb les seves qüestions positives i negatives. Al cap i a la fi és la descripció també una mica de la recerca de la dona, una mica doncs, de com som nosaltres mateixes, i una mica també la recerca de la veritat, no? Que és això, la seducció del gin tònic. Eugènia Tusquets, moltíssimes gràcies per haver creuat miralls amb nosaltres.
Anna, tu.
Merci. Adéu.
Adéu. Wonderland, el meravellós país de la cultura. A Ràdio 4.
Tenc la roba al cel obert amb ulleres de sol per no ensenyar les marques. Que encara porto dos llençols sense canviar que sempre fan olor de tu.
Els pets no esperen, sinó que porten 25 anys demostrant que el món és petit, o com diu la dita, el món és un mocador. I a punt de començar la gira, els pets fan més teatre. Aquest vespre reben dos premis importantíssims en de rock, amb actuació inclosa. Ara mateix en els estudis de Ràdio 4, on són entrevistats per Joan Arenyes pel seu programa Catalunya Express del cap de setmana. Connectem amb l'estudi 32 en directe. Hola, molt bona tarda, Joan.
Bona tarda, Rosa.
Mastegant les hores, el museu de la ciutat va comptant persones dins la sala principal. I avui suporta...
El grup Els Pets serà aquesta nit un dels protagonistes a l'entrega dels Premis Enderroc, els Premis de la Música Catalana, perquè s'han endut dos dels premis importants d'aquesta nit i ja van uns quants. Jo no sé si el Lluís i el Joan, que estan avui aquí a l'estudi, què tal? Bona tarda.
Com va això?
Molt bona tarda.
I felicitats a tots dos.
Gràcies.
Molt amable.
Ja els heu comptat els Premis Enderroc que porteu acumulats en tots aquests anys?
Mira, jo hi vaig pensar, els haurien d'haver comptat.
Clar.
Passa que cada any l'agafa un... i ho pren cap a casa seva, no els tenim concentrats
no,
en una
no,
sola
no.
estanteria.
Cadascú repinya el que pot.
Però teniu l'habitació dels premis, deu estar ja
ma mare en té
plena.
Un i tot, ves.
Sí. Estan, els repartim per la família.
Escolta, aleshores... suposo que encara que n'hagis recollit molts durant molts anys, segueixen fent il·lusió que el públic, en aquest cas, en aquest any, el públic i la crítica coincideixin, no? M'imagino.
Més que il·lusió fa. I, a més, estem en un moment en el qual hi ha un... i comença a haver un recanvi generacional en aquest país pel que fa a la música, i aleshores estàs doblement satisfet quan et valoren a tu que fa 25 anys que vas pel món, no? I que et valoren l'últim que has fet, un disco, no una carrera, sinó vol dir que el que estàs fent té certa importància i que encara interessa la gent després de 25 anys, no? I això és molt, molt important, perquè has de pensar que estem competint amb gent que està fent primers discos d'una categoria extraordinària, que si ho compares amb nosaltres quan vam començar, quan fèiem el primer i el segon disc, que tot just n'estàvem aprenent, com aquell que diu, no? I ara les noves generacions venen amb una preparació extraordinària, no? I això dius, hòstia, que et valorin encara és doblement satisfactori.
A més que sigui del públic i de la crítica, no? Perquè
Si no, hauríem de fer allò tan típic de dir, no, el del públic és l'important, no, el de la crítica és l'important. No ens cal fer-ho, aquesta vegada no ens cal.
No, no, en aquesta ocasió han coincidit, però a més de guanyar aquests dos premis, també han estat entre els finalistes de la millor directa, la millor cançó, també la millor web, el millor videoclip. Escolta, això vol dir que manteniu una mica la forma, el que ens deies tu Joan, que ha passat molts anys, ara aquest any serà 25 anys, però es diu allò tòpic d'esteu en plena forma.
Sembla ser que sí, però jo crec que també té bastanta culpa un element primordial, que és el públic. És a dir, nosaltres podem intentar continuar fent cançons mínimament dignes, però al final qui té la paraula és la gent. I la gent és no sé, jo crec que és l'actiu més important que tenen els Pets. Tenim uns seguidors que no solament són fidels, sinó que creixen amb nosaltres. I que crec que això és d'aquelles coses que aquesta gent que parlava Joan encara no pot dir, no? La gent que comença ara. Nosaltres tenim un valor afegit i és que tenim tot un munió de gent que ha crescut amb nosaltres, que ens ha acompanyat, ens ha fet companyia tots aquests anys i que ja formem una mica part de la seva... Si no de la família directa, però som una mica cosins d'aquells de quart grau o així.
Exacte.
Que una vegada a l'any es venim a veure el seu poble i toquem.
Aquesta nit a l'Artèria Paral·lel serà doncs, la nit en què un cop a l'any doncs, es reuneix mica la indústria musical catalana, es pot dir d'aquesta manera, i actuaran Mishima, San José, la Iaia i els Pets. Heu preparat alguna cosa especial per aquesta nit? Es pot explicar alguna cosa? Res, falta de 3 hores perquè això sigui...
Hi ha una cosa especial que no es pot dir. No, farem un gran final. Un final, diguem-ne que...
Farem un vol.
Sí, sí.
Un vol de volar, eh?
Un vol de volar.
No de voltar, de volar.
Però amb tots els ets i uts, eh?
Fins aquí puc llegir.
Fins aquí podem llegir, eh? Però que ningú es perdi el gran final.
No, no sortirà un àngel amb els pastorets allò enganxat amb el cable, no, no, no.
Però quasi.
Déu-n'hi-do. Bé, doncs, ells recullen aquesta nit premis, però a partir d'allà es posen a repartir alegria i il·lusió per un bon grapat de dates que tenen aquesta gira de celebració dels 25 anys. Heu pogut fer una gira d'estiu repassant èxits, crec. Oi?
Bé, primer encara estem fent gira de teatres.
De teatre.
Que ben bé que encara ens queden un bon grapat de concerts.
Aquest dissabte esteu a Bescanó, crec.
Divendres
a Vilanova i la Geltrú.
Aquest divendres que ve a l'auditori Josep Carreras de Vilaseca.
Ah, que maco.
Som a prop de casa.
Divendres a Vilaseca, dissabte a Bescanó, tarda i nit.
Després Vilanova i la Geltrú.
Mollerussa, Badalona, Palafrugell, Tarragona, però això ja és gira d'estiu,
eh? No, tot això és gira de teatres.
Ah, de teatre. I quina és la diferència?
La diferència està que a partir del maig canviem de vestuari, d'escenografia i de repertori.
I el públic s'aixeca de les cadires.
Exacte.
Perquè la gira
i pot anar a demanar una cervesa.
Estan asseguts, perquè fem un tipus de repertori tenint en compte que la gent està asseguda en una platea. Per tant, exigim que hi hagi cadires, eh?
Però a l'estiu farem això. Tenim ganes de fer una gira que no és que vulgui ser nostàlgica, però que sí que marqui l'evolució del grup, des de com va començar fins ara. Que triar de manera cronològica, i potser això és el que el fa més diferent al concert, farem cronològicament l'evolució del grup. Des de la cançó més antiga, començant per la cançó més antiga i acabant per la cançó més nova.
Déu-n'hi-do, i la cosa s'allargarà durant molts dies. Tenim ja moltes dates tancades, aquesta gira d'estiu, no ho sabem.
Doncs encara. Es comença a tancar, ara mateix estàvem parlant de que tenim ja gairebé mitja dotzena de dates tancades i la contractació continua oberta.
Sí, que teniu moltes ganes, m'imagino, de no parar, diguéssim, perquè empalmeu una gira amb l'altra, de teatres amb l'estiu.
Sí. I perquè, de fet, tot això que fem ho fem per poder tocar en directe.
Ja per acabar, perquè no tenim més temps, avui algú es queixava de que no se li donen prou importància en aquests premis, uns premis que ja tenen un cert prestigi solera. Sí. Creieu que en tenen prou de prestigi solera, aquests premis, que se'ls pot potenciar encara més?
Prestigi solera en tenen molt. Jo crec que...
Algú deia, per què no donen per TV3? O per què no...
Per exemple, doncs sí.
Jo crec que sí, si fan uns premis de gala del cinema català, perquè no poden fer-lo de la música catalana? Algú pot dir, home, perquè és un premi que el dona una revista, ja, però és que no n'hi ha cap més. Tenint en compte que són els premis de referència de la música moderna feta en Catalunya, doncs potser que algú faci una mica de ressò, no?
Home, també hi ha el Premi Disc Català de l'any, vosaltres sou finalistes.
Ah, sí, és veritat.
Sí, s'acaba aquest divendres la votació. Esteu allà, però no, està la cosa una mica ja...
Està fotuda la cosa,
sí. Ja està bastant cantat qui guanyarà. Però sí, vaja, sí. Heu estat de les finalistes, que ja vol dir no, que hi ha gent que...
I molt contents.
Doncs escolteu, res, un plaer que tenir-vos aquí. Aquesta nit estarem allà veient com voleu o qui vol, no sé. Jo suposo que serà Lluís que volarà, no? O què?
Home, sóc el que peso menys.
Això, per això ho dic.
Hi ha més possibilitats.
Hi ha més possibilitats.
Algú altre volarà.
Lluís Gavaldà, Joan Reig, gràcies, enhorabona i fins una altra.
Gràcies, adéu.
Just abans del cop damunt d'un camp de girassols i encapçalar de males portades. vent va redreçar-nos bruscament i el capità ens va saludar per l'interfon. Sonava de lluny com de costum absurda.
Són 6:45.
Ràdio 4. Notícies.
El president dels Estats Units, Barack Obama, ha reiterat aquest dilluns que el seu país seguirà oferint tota l'ajuda que pugui al Japó perquè es pugui recuperar després del terratrèmol i el posterior tsunami que va patir divendres passat. Mentrestant, la setena flota, que patrulla pel Pacífic, ha allunyat els seus vaixells de la costa japonesa davant del risc de contaminar-se per la radiació. Tòquio ha informat que ha començat a injectar aigua marina al reactor 2 de la planta nuclear de Fukushima Daiichi per evitar el sobreescalfament del nucli. Recordem que els sistemes de refrigeració de 3 reactors nuclears de Fukushima estan avariats i dues explosions s'han produït en els reactors 1 i 3 en les últimes hores, però el blindatge de contenció ha aguantat, impedint que sortís radiació atmosfèrica. De moment, les autoritats nipones estan injectant aquesta aigua als reactors, com hem dit. Ricardo Duyos, un ciutadà espanyol que viu al Japó, ha relatat les penúries patides per fugir de la ciutat de Sendai afectada per la catàstrofe.
Ahora mismo es una estampida. Yo llegaba a las 6 de la mañana y he salido yo en el taxi, pero es que a las 8 me llegaba gente diciéndome que ya no había ni poder, no tenías posibilidad ni de taxis porque no te aceptaban, no, como no hay gasolina tampoco, no te querían coger para ir. O sea, la situación es crítica realmente, sí, ahí.
La cancellera alemanya Angela Merkel acaba de confirmar que suspèn durant 3 mesos la recent llei que permet prorrogar la vida de les centrals nuclears del seu país. El ministre espanyol d'Indústria, Miguel Sebastián, ha defensat la seguretat de les centrals espanyoles.
En España sí lo dice el Consejo, que es el responsable de la seguridad de las centrales. Las centrales españolas son seguras y no tiene que haber ningún temor ni preocupación con respecto a las centrales españolas por parte de la población.
Les estacions d'esquí extremen les mesures de seguretat contra les allaus davant d'un risc que ara mateix se situa en un nivell de 4 en una escala de 5. Les instal·lacions provoquen durant tota la jornada allaus controlats per evitar altres ensurts. El risc és molt elevat a la Cerdanya, l'Alta Ribagorça, la Vall Fosca i la Noguera Pallaresa. I sapiguem ara si la pluja de les últimes hores afecta la circulació a les carreteres en connexió amb el Servei Català de Trànsit. Finarà, què? Bona tarda.
Molt bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit en aquests moments ens hem de començar situant a Girona, on hi ha totalment tallada per inundacions la GIB-6212. Demanem als conductors per les pluges generalitzades que moderin la velocitat i augmentin la distància de seguretat per tal d'evitar accidents. Pel que fa a la demarcació de Barcelona, hem de destacar que hi ha hagut una incidència, concretament un accident a la B24 a l'altura de Pallejà, que talla un carril en sentit Llirana, provoca circulació lenta en el tram afectat. Pel que fa a retencions dels accessos a la capital catalana, destaquem la C58 amb circulació amb retencions entre Ripollet i el Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. També de la zona del Baix Llobregat, la C31, l'autovia de Castelldefels amb circulació lenta entre Hospitalet de Llobregat i Barcelona per accedir a la capital catalana per la plaça Espanya. I també les rondes, destaquem que la ronda litoral va carregada a la zona portuària en sentit Trinitat i també la de dalt hi ha retencions entre Collserola i la Diagonal en sentit Trinitat. Fins aquí la informació del trànsit. Bona tarda.
Doncs tindreu més informació quan siguin 6:45 a Ràdio 4.
Wonderland, el meravellós país de la cultura, a Ràdio 4. Això és art?
Quan estem parlant, si és possible que hi hagi només 6 esglaons per conèixer qualsevol persona d'aquest món, dintre això es pot també dir en el món de l'art, Pilar San Pietro?
Bona tarda.
Bona tarda.
Clar que sí que existeix dins del món de l'art. Quan a casa vostra, per exemple, decidiu agafar un got d'aigua, decidiu, per exemple, menjar sobre una taula, que no us adoneu del got d'aigua que heu agafat o de la taula en la que esteu menjant. Sí, la vam comprar a Ikea allà, però hi ha el dissenyador darrere d'aquesta taula. Qui era? Per què la va dissenyar així? Que no ho considerava una obra d'art quan ho feia.
És veritat, els objectes, aquests quotidians, no?, que tenim moltes vegades a casa nostra, sí, els considerem tant d'estar per casa que no ens n'adonem del valor real, que al darrere hi ha una idea, no? I aquesta idea també pot ser d'una forma ecològica. Podem fer art de forma ecològica, Pilar?
És evident. Claro que sí. Ja sabeu que els dimecres, en aquesta mateixa sintonia, jo tinc un programa d'ecologia, una cosa no treu l'altra. I és que dins del món de l'art me n'estic adonant que cada vegada més dels dissenyadors, en concret, estan apostant per dos criteris molt concrets. Un és el criteri ètic i l'altre és el criteri del verd. És a dir, de recuperar, de reutilitzar i de dissenyar amb aquests materials. De fet, sempre ho han fet els artistes. Per què? Doncs perquè l'artista sempre ha estat una persona amb pocs recursos econòmics i se les ha tingut que empescar per poder crear amb el material que tenia a mà. De vegades ni tan sols ha arribat a poder comprar pintura i aleshores ha tingut que utilitzar elements de la vida quotidiana, com pot ser el cafè a casa d'uns amics, per poder fer un dibuix o per crear una peça, no? Així que sí que realment, darrerament, l'ecologia i també l'ètica estan al darrere de moltes de les creacions dels nous dissenyadors.
A mi m'agrada barrejar, no?, perquè avui dia que això de l'ètica dona la sensació que no està en el nostre diccionari, no?
I sí,
o en el nostre diccionari de la globalització, i és. I ara tindré
uns exemples. El que he decidit avui és posar-vos exemples de dissenyadors i de marques o de creacions que juguen amb l'ètica i amb el disseny ecològic. Un d'ells, i són diferents, no?, diferents estils. Per exemple, el Curro Claret. Curro Claret és un gran dissenyador de casa nostra, creador de dissenys molt especials, que entra, forma part d'aquests dissenyadors dels 10 primers anys del segle XXI, distingits tots ells per als pilars de verd i per als pilars d'ecològic. Traça l'amor pel que és quotidià i ho explica així.
Me gusta mucho lo cotidiano y las pequeñas cosas que al final son las que el día a día nos permiten hacer avanzar. Y bueno, pues supongo que de fijarse en esas cosas, de ver por qué son de una manera o de otra, va saliendo la cosa, ¿no? Pero tampoco no había una intención ahí muy premeditada. Ni podría hablar de una historia como el de Eugeni cuando era pequeño, ya tenía todo ese tema tan metido. No fue así en mi cas.
El Curro Claret fa disseny amb cos zero. Significa barrets convertits en làmpara. Vol dir doble cucurutxo de paper, en una part prens les castanyes, a l'altra deixes les closques de la castanya. Creador d'objectes útils, com per exemple el tallador de pa, menjador d'ocells.
M'ha encantat aquest, eh?
És un disseny molt poètic que el Curro explica d'aquesta manera.
Yo me considero como diseñador, lo que me interesa es hacer cosas que tengan una utilidad y que respondan a unas inquietudes o a unas fantasías. Y en este caso es una mezcla de cosas, pero vemos a la gente, hay como un contacto espontáneo, ¿no? Dan de comer a las palomas en la calle, aunque te pueden multar por eso, pero a la gente como que le gusta esa relación que en las ciudades no es fácil. Entonces, como diseñador que me considero así como muy utilitarista, pues era una acción para simplificar. Bueno, ¿qué pasa con las migas, no? Antes las abuelas las utilizaban para las croquetas, para rebozar. Ahora también hay gente que lo hace, quizás no es tan popular, pero esas migas tienen un valor real y hay unos seres que lo aprecian y que es un alimento interesante para ellos. A mí me gustaría imaginarme que ese objeto, como hasta ahora ha pasado, solo ha estado expuesto en exposiciones, que realmente algún día eso la gente se lo hiciese y como una cosa en la casa de cualquiera.
Així us proposo que us feu amb un tallador de pa menjador d'ocells per tenir-lo a casa.
De qualquiera no ho sé, perquè en pisos de 50 metres quadrats...
Sí, perquè és un tallador de pa, és un tros de fusta.
Ja, però si estàs rodejat d'edificis, és difícil que t'entrin els ocells a dintre.
Sí, també és veritat. El balcó. Has de tenir una mica d'enginy amb aquestes coses.
Tallant el pa al balcó, molt bé.
Talles el pa, A fora, eh? Sí. Que per això som en clima mediterrani. I si plou, hi poses una mica... No, sí, home, no, l'enginy, no, l'enginy hi és.
Però hi ha una altra cosa molt maca, també, del Curro Claret i també dels altres protagonistes del programa d'avui, que no tan sols és una qüestió de disseny ètic i disseny verd, sinó també podríem dir disseny poètic.
Disseny poètic, sí, i cap a un decreixement. Sí, si us hi fixeu, molts d'ells, ja ho veureu, aposten per anar a poc en la vida i no en fer, comprar.
Slow design.
Exactament. Eco-chic design. Sí. Va, ara, escolteu el Curro Claret com parla precisament del seu concepte de com es veu ell i com veu els altres a l'hora de crear.
La gente, como esto que hablábamos ahora del comedero, son acciones que tú casi haces un pasito más, pero ya la gente, ¿no?, cuando ha dejado accidentalmente un platillo y se ha llenado de agua de la lluvia, pues seguro que mucha gente lo que hace es ponerla en la maceta. Entonces, el diseñador a veces es simplemente un observador que da ese pasito de más.
Un observador que dona aquest pas de més. I en aquest sentit us proposo també tenir en compte el llit on dormiu i pensant que potser... No mireu el que esta nit quan aneu a dormir. Fixeu-vos si realment per vosaltres és una gran obra d'art. Ho és perquè dormiu cada dia, us cura l'esquena, us desperteu de bon o de mal humor, llavors aquí hauríeu de mirar i de pensar i repensar què és el que feu. Cocomat és un disseny empresarial bioètic creat a Grècia pel Pol Emorfidis, encara que el Pol ara viu aquí, a la ciutat de Barcelona. Tenen una botiga on, si voleu, podeu anar a passar una nit, provar el matalàs, si us agrada el compreu i si no marxeu. Cap problema, com a les pel·lis, igual. El David Lanzas és un dels responsables també d'aquest cocomat, material 100% naturals, una cura delicada pel disseny i sobretot una direcció ètica, perquè moltes de les persones que els creen són persones amb disminució que si no tinguessin aquest treball no estarien en el mercat laboral. Així que és una empresa ètica també. Ens explica... Com és aquest matalàs? Estil La princesa i el pèsol? Escolteu.
Aquesta base no és el que nosaltres coneixem habitualment com a base en el sentit d'estructura més somier, sinó que és una base on també incorporem, a part d'un sistema de somier més artesanal, incorporem un matalàs. En aquest sentit, la base seria una base matalàs, per entendre'ns, a sobre de la qual, en un segon nivell, s'ubica el que sí que coneixem més tradicionalment com a matalàs, un tercer nivell, que seria un sobrematalàs realitzat amb cautxo natural, i un quart nivell, que seria el sobrematalàs o topper, com s'anomena tècnicament, confeccionat amb plomó.
Què us sembla?
Sí, és La princesa del pèsol, com m'ha encantat.
Atenció, i ara què hi ha dins dels matalassos, a part de la ploma, que pèsols. Heu escoltat? Doncs això que ara mateix ens explica el David.
Nosaltres tenim un matalàs que és una barreja, és una barreja de cautxo natural, algues marines i fibra de coco, que és el model Atlas, que és un matalàs que té un nivell d'elasticitat molt bo. Només com a matalàs estem parlant ara, no? Un matalàs que a la vegada doncs, té dues cares, una cara més elàstica i una altra cara menys elàstica, i un matalàs que també a la vegada està dividit en dues peces, de manera que cadascuna de les persones que puguin estar dormint a sobre d'aquest matalàs doncs, pot escollir el nivell d'elasticitat sobre el qual vol dormir.
No és normal, un matalàs d'aquestes característiques.
Gens, depèn de com hauria de tornar a escoltar-ho, per saber exactament què és el que porta el matalàs una mica somiat.
Els petits diners que tenim i que estalviem els utilitzem en elements que potser són foranis i no ens adonem que el nostre matalàs pot ser una veritable peça artística en la que dormim cada dia i, a més, la utilitzem. La proposta d'avui és que reviseu una mica la vostra manera de viure en aquest sentit. Potser un tant poètic, però també, per què no, per intentar que tot el que toqueu, tot el que teniu a l'entorn, siguin unes petites peces d'art. I si ho feu així, a l'hora que voldreu llançar una cosa, potser li veureu una altra manera, una altra funcionalitat.
Reutilitzar-la. No?
Això se li diu upcycling. És una forma... el suprareciclatge, que seria una mica la traducció traducció. Una nova fórmula que molts dissenyadors i molta gent ara està reutilitzant per poder avançar cap a l'ecodisseny. Va néixer el 2002 i hi ha gent, per exemple, com l'Imanol Ossa, que fa làmpares exclusives fetes amb coberts antics, tambors de rentadora, o la Nita García, que haureu vist els seus dissenys perquè ella fa bancs de cartró, fet per interns del centre penitenciari de Lledoners, i per això també la fórmula ètica a les que es feia referència. Però dins del món de l'art hi ha alguns personatges que brillen d'una manera especial en aquest element eco de disseny, són els germans Campana. Els germans Campana són Fernando i Humberto Campana, dos grans dissenyadors, que un bon dia van crear la cadira Favela, que és una cadira feta amb trossos de fusta clavats, va tenir un èxit increïble i ara aquesta cadira està a gairebé tots els museus del món. Bé, doncs l'Eduardo Constantini, que és un comissari d'art llatinoamericà, ens explica, parla dels germans Campana, ens explica qui són els germans Campana.
Dos dissenyadors brasileros, o sea, latinoamericanos, que se hicieron sobre todo famosos a partir de una muestra que exhibieron en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno. Eran desconocidos y tenían dificultad para llegar a fin de mes, ¿no? Y a partir de esa muestra el mundo vio la calidad de sus diseños y hoy están las ves en todas las revistas internacionales, en las mejores colecciones. Y bueno, es un orgullo tenerlos acá, ¿no?
De las piezas que conoces de ellos, también hemos visto que hay materiales orgánicos, también inclusive goma, restos de casas de favelas, e incluso peluches que han armado este sillón que has traído aquí. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, Eduardo?
Tenien problemes econòmics i els van anar bé. Doncs, per exemple, tenen la cadira banquet, que està feta amb ossets i animals de peluig, entre moltes altres coses.
Veus, aquests peluigs que no saps què fer, els poses a la rentadora i després fas una cadira.
Sí, senyora, i estàs a l'última. Upcycling total.
Upcycling. M'agrada molt.
Apliqueu,
Avui és un contra l'upcycling,
Upcycling per un tu.
Recicla totalment. Piles en Pietra, fins dilluns que ve. Gràcies pels teus coneixements. Cada dia no anirem a dormir, i avui menys, amb propietats, sense saber una cosa més.
Feu.
El libro vuelve petit. Ja, gràcies. Adéu.
Wonderland, l'aventura cultural de Ràdio 4, amb Rosa Gil.
Un disc meravellós, Spectac Evolution. Ni blanc ni negre, ni tot el contrari, Lluís Revisco.
Això mateix.
Sí, no? És això?
Sí, sí, sí. És una miqueta que la meva música, i bueno, suposo que també a la vida, doncs no tot és blanc ni negre, ni tot té matisos, no?
Diuen que la conquista, la seducció de tot músic és la de produir plaer a l'oïda. Això m'agrada molt, i això és una de les coses que han dit de Lluís Revisco, no? Que t'has anat movent també per aquests mons i que continues donant aquest plaer per l'oïda. Plaer per l'oïda i també aquesta barreja de clàssic, no? d'estudis de clàssic amb aquests tocs de flamenc i també tocs electrònics. És difícil, depèn de com de quallar tot això.
Sí, jo, això és una de les coses que sempre quan m'em pregunten, i tu quin estil de música fas?
Dius, m'agrada que em faci aquesta pregunta,
sí,
no?
M'agrada, sí, ho celebro. Perquè, clar, jo, com es diu col·loquialment, he mamat de moltes músiques, no? Jo vaig començar amb el clàssic, però també he passat pel rock, he passat pel jazz una mica, pel flamenc, no? Llavors, clar, un al final quan composa, doncs treu tot el que ha sentit durant tota la seva vida, no? I aquest eclecticisme, doncs és una mica el que em sembla que es pot escoltar en aquest disc.
Que en Expected Evolution ho estem veient aquí, eh? És a dir, guaita, de ni blanc ni negre, que ens estava transportant cap a un cantó, de cop i volta...
Sí, sí, sí. Doncs jo penso que el de Expected Evolution, que vol dir evolució inesperada, jo penso que és una mica el que m'ha passat a mi tant personalment com musicalment, no? Perquè jo penso que el primer disc tenia unes arrels molt més flamenques, poder, però ara de sobte doncs, m'ha sorgit de dintre una altra història, no? I aquí doncs, podem escoltar aquesta cançó que és més funky, no? Podem escoltar alguna que és més flamenca, alguna que és més jazz, alguna que té tocs clàssics, inclús, alguna que té tocs de pop. I ha estat una evolució inesperada, per això...
No només inesperada per els meus seguidors, no?
Exactament.
Sinó inesperada per
mi mateix.
Inesperada per mi. Perquè, clar, quan comentàvem doncs, que ha mamat el Luis Rubisco, ha mamat del clàssic, i especialment doncs, també una mica del flamenc, hem de dir que et vas perfeccionar en el taller de músics amb Chicuelo,
sí,
no?
Sí, sí.
I després, doncs, bé, doncs, vas continuar també amb... No sé, al llarg de la teva vida musical ha entrat també... Bastant el flamenc, no?
Sí, sí, sí. Sí. Jo penso que poder la guitarra flamenca és el que més m'identifico jo mateix amb ella, no? El que passa és que, és el que et dic, no? Aquest disc, doncs, sí que té arrels flamenques, òbviament, però no podem considerar que en sigui un disc de flamenc només, perquè segur que si l'agafés un purista del flamenc diria que això no és flamenc, no?
I això que acabem d'escoltar no és flamenc.
No, això no té res a veure, per això mateix, no? És una fusió. No m'agrada massa utilitzar aquesta paraula perquè està molt utilitzada, no? Però
en aquest cas jo crec que moltes vegades s'utilitza, com que s'utilitza massa, d'utilitzar massa,
sí,
una paraula que té el seu contingut...
Clar, i el seu significat.
De cop i volta perds una mica el contingut i el significat, no? Però en aquest cas sí que estaria...
Sí, en aquest cas jo penso que és molt encertat, difusió.
Demà actua en el Luz de Gas, a la Sala Luz de Gas de Barcelona, 9:45 del vespre, dins del festival precisament de Cajón... Però hi ha moltíssims músics, moltíssims cantants que ha demanat a Luis Rubisco, no amb el seu grup, sinó ell mateix, que els hi doni un cop de mà, no? Cantants com, per exemple, aquest. O aquesta.
Destrozada por amor, ahora siento mi dolor y no puedo estar sin ti. Tú lo eres todo para mí, ni siquiera fui capaz.
I a més, a mi m'agrada molt amb la presentació que et va fer, eh? Que va entrant allà i va donar la sensació, estem parlant de la Rosa, la Rosa López, no? Va entrant allà i et va mirar, dius, mira... Ara és el mestre, us presento el mestre i jo tiro endavant, no? Aquesta sensació
sí, sí, sí.
de... Clar, suposo que, a més, tu que has cantat i també has tocat, han col·laborat amb Pol Càrrec, amb el Carlos Núñez, etc. És una mica difícil, perquè tu portes les teves arrels, tu portes la teva forma de tocar, però llavors d'una forma o altra t'has de també
adaptar
i complementar també amb l'altra persona, no?
Sí, el que passa és que jo penso que una de les millors facetes que tinc és la versatilitat. Uh-huh. O sigui, soc capaç d'adaptar-me molt bé al que... el que necessita la música en aquell moment. Jo penso que els músics hem de ser molt humils i servir a la música, no? O servir al cantant o a qui estiguis acompanyant, no? I si estàs acompanyant a un cantant líric, doncs l'has d'acompanyar líric. I si estàs acompanyant a un cantant heavy metal, doncs has de tocar heavy metal, no? Perquè al fin i al cap hem de servir, o jo ho penso així, ho sento així, no? Que hem de servir a la música.
Mhm. M'agrada molt el que m'acabes de dir.
Bueno,
serveixes la música com, per exemple, ara demà actues, com diem, a la Sala d'Odegues de Barcelona. Fa molt poquet vam tenir una cantant que tenia moltes ganes de cantar en català, que també canta en castellà i que volia fer un disc doncs, molt especial per treure's del damunt, diu, per expulsar-se una miqueta, no? La seva vida musical. No? Fa molt poquet va actuar també a la Sala d'Odegues.
Ens ho estem passant molt bé. Ha fet un disc preciós ara, ella també. I bé, doncs jo estic allà a la guitarra també, servint, per suposat. I no sé, estem fent bastantes actuacions, la cosa està funcionant i ens ho passem molt bé.
Però ens ho passa més bé, suposo, a Luis Revisco també. No és que t'ho passis més bé, però sí que realment doncs, t'agrada tirar endavant amb aquest projecte, és amb el Luis Revisco Group, no? En cançons de Unexpected Evolution, com deies, una mica doncs, aquesta evolució inesperada, no? Uh-huh. Amb temes com aquest. A més, m'agrada molt també perquè tots els títols dels discs doncs estan, o tot de les cançons, estan molt ben triats quan les vas escoltant. Aquesta és Playing for Money.
Sí.
Treballem també per diners, Luis.
A veure, això de Playing for Money, jo t'ho explico. Una de les meves passions és el billar. I en el billar americà, sobretot a Amèrica, es juga molt per diner, no? Llavors, playing for money vol dir jugar per diners, no?
Per exemple, veiem perfectament que t'agrada moltíssim aquesta passió perquè la portada del disc
sí.
Estàs jugant als billars.
Sí, sí. És una...
Sols guanyar, Luis?
De vegades sí, de vegades no.
Una mica com tota la vida, no?
Clar, sí, sí, sí. Però l'important, jo penso, al final és gaudir. I gaudir sempre es gaudeix.
Els acústics no estem gaire potser acostumats en aquest país, no?
No, en aquest país en general no estem gaire acostumats a la música i a la cultura musical, no?
Pensava que no vas a dir a res.
Sí, no sí, volia no, dir veritat. Tan bèstia, però sí.
Sí, no, diem-ho, no? No estem dir, acostumats. No?
Sí, no, falta, jo penso que falta molt. Penso que en aquest país hi ha un circuit mediàtic que funciona molt bé, però llavors hi ha circuits alternatius que els hi falta una mica d'empenta, no? Perquè en d'altres països hi ha aquest circuit mediàtic que també funciona, però tenen circuits alternatius de jazz, de folk, de músiques del món, el que vulguis, que també funcionen molt bé. I això penso que és una mica... Encara ens falta aquí una mica.
Una mica aquí, en aquest país. Estem parlant d'aquest país petit com Catalunya
sí.
O estem parlant de tot Espanya? És a dir, això passa el mateix també a Madrid.
Sí, 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 això passa a tot Espanya.
Però hi ha coses que estan canviant, eh? Jo no sé què és el que està passant, que de cop i volta, doncs, a poc s'estan movent les coses,
sí,
una mica.
Sí, afortunadament sí. L'altre dia vaig fer una promoció per televisió també i això Uf, era, al principi era com impensable, no?, que un guitarrista, que ni sóc cantant ni sóc
Brad Pitt... A TV3, ho podem dir-ho, sí, els matins a TV3. Va tenir moltes entrades, també, i va agradar moltíssim.
Sí. Doncs sí, i doncs poder tenir raó que està canviant la cosa, afortunadament.
Afortunadament. Nosaltres ja teníem molt clar, que t'agafaríem, és a dir, nosaltres no canviem, nosaltres anem amb una línia això molt clara, aquesta línia de traspassar els miralls a la cultura per veure què és el que hi ha, doncs, i a l'altra banda, no? Lluís, amb un doble petó, un double kiss, ens t'acomiadem. Moltes gràcies per haver creuat miralls amb nosaltres, Lluís. A la realització tècnica, Irene Moreno, i a la redacció, Sílvia Guinovart. Potser no són 5, potser són 30 més, però creuar mirall amb altres històries, amb altres vides, no és tan difícil com sembla, i això és el que ens proposem cada dia, rere dia, de 6 a 7 de la tarda en Wonderland. Gràcies per estar amb nosaltres. Demà, més estona per creuar miralls. Adéu-siau.